A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 19 minuts del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui, dimarts de Carnaval. No ha estat el primer ni el darrer dimarts en què tenim temps de la nostra història. Per bé que el Carnaval no sé si ha sovintejat massa en les nostres converses. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
No massa, eh?
No ho sé. Parlar de Carnaval o fer un dia
no
de Carnaval?
No sé, però és que no...
No, jo parlar de Carnaval no puc parlar perquè no el conec. No en tinc ni idea.
Tampoc hi ha Sitges cap carrer que es digui carrer del Carnaval de Sitges.
No, però tot pot arribar. Quan hi ha carrer dels drets humans i carrer així de coses abstractes, no...
Home, que els drets humans, coses abstractes.
Sí, home, vull dir que no és una persona.
Ja t'entenc, ja.
No és una
persona. No és una persona ni una cosa.
No m'estranyaria que hi hagués algun ajuntament amb algun regidor que digués, home... A Sitges, que hi ha, important, hi ha carrer de la Malvasia.
Home, tindria una cert què? El carrer del Predicot, el carrer del Dijous Gras, el carrer del Dimecres de Cendra.
Però això, no, ja et dic, no m'estranyaria gens.
No t'estranyaria gens.
Tot pot dependre de que hi hagi algú que...
Home, té una certa lògica que tinguem el carrer de la Malvasia, eh?
Sí, però avui dia és un altre cas com,
sí.
Com la Malvasia. Una cosa típica de Sitges, la Malvasia. Una cosa típica de Sitges, diuen, el Carnaval. Doncs ja està,
d'acord.
Està en el mateix.
Tampoc tenim que quedi clar el carrer de la Festa Major.
No, clar. Però vull dir, també tu, si posen Carnaval,
en
més,
canvi, sí que
més
tenim,
important és la
canvi,
Festa Major.
En canvi, sí que tenim el carrer d'en Samuel Barrachina, per exemple.
Esquiu.
Aquí sí que, diguem, sí que tenim personatges, en canvi, personatges vinculats al Carnaval.
No.
No hi ha massa que tinguin carrer, no?
És que no hi ha personatges vinculats al Carnaval. El Carnaval és una cosa multitudinària i abstracta, vull dir genèrica, i que no hi ha personatges concrets.
Sí, sí, sí.
Vull dir, clar. I per tant, si no hi ha personatges concrets, tots es difuminen en l'anonimat.
D'acord. Perquè la comissió de toponímia no us ha arribat mai alguna proposta relacionada amb el Carnaval?
No.
No.
Però ja et dic, pot arribar perfectament.
Pot arribar perfectament.
No m'estranyaria gens.
Ja, gairebé ens ho dius com un signe dels nous temps, això, eh?
Sí. Dels temps nous o antics, perquè això de no saber què posar en un carrer i dir, què podem posar? Mira, posem això, el carrer...
Home, però tindria una certa lògica, amb
sí.
La preponderància que té la festa i
sí,
ara la magnitud
sí.
Que ha assolit, etcètera, etcètera. Doncs, home...
Sí, clar, hi hauria una certa raó.
Carrer del Xató.
També, clar. Per això dic que, vull dir, oi que tu ho trobes lògic? Vol dir que a qualsevol moment pot passar.
Si passa, aquí estarem per explicar-ho. Perquè que quedi clar que l'Ignasi no estarà aquí per aprovar-ho.
No.
Si hi ha algú que diu...
Per explicar-ho sí, per aprovar-ho no.
Per aprovar-ho no, que quedi clar que ni carrer de Xató, ni carrer del Predicot, ni carrer de res, tot això mereixeria ser aprovat per la Comissió de Toponímia, que entén que només es pot donar nom a persones després de 5 anys d'haver mort.
Tampoc només... de manera absoluta i exclusiva no ho dic, eh? Jo penso que principalment s'ha de donar nom a les persones perquè es recordin. El Carnaval i el Xató ja no cal un carrer perquè ja es recorden, no? En canvi les persones no, però tampoc no es pot excloure que es faci un... Per exemple, hi ha una plaça de Catalunya. Clar, no és una persona aquí que
sí. Sí.
Per tant, i dius, queda malament, home... Potser no. Penso que tots els pobles hi ha d'haver una plaça de Catalunya, no? I també hi ha una plaça d'Espanya, lamentablement.
Home, no, lamentablement, creus?
Ja ho he explicat moltes vegades, explicat, lamentablement, perquè està tapant un nom
exactament.
Perfectament antic, la plaça del Pou Vedre. Per això dic lamentablement, no per
altre... cap altre significat.
No, tu ja em miraves
irònicament. Ja pensava dir que veuràs tu ara, no. Que vols d'això. Molt bé.
De manera que...
Sí. O sigui que seria perfectament normal que algun dia l'Ajuntament volgués recuperar la denominació original de plaça del Pou Vedre
en lloc de plaça d'Espanya. No és normal, sinó és que hauria de ser així.
Hauria de ser així.
El que passa és que l'Ajuntament no... Li surt urticària quan se'ls diu que canviïs un nom d'un carrer, per molt raonable que sigui la proposta.
Home, sortiríem a tot arreu, això segur, eh?
Ja, bé.
I en Sitges se quita la placa de la plaça d'Espanya.
Sí, bé, altres vegades ha passat.
O no, ja, però ho dic perquè...
En temps de la República van treure la placa del 14 d'abril, em sembla que és, de la dictadura, i després hi van tornar a posar no sé què, plaça de la carrer de la Llibertat. Tart. I quan va arribar en Franco va canviar i va posar plaça del que fos.
Que Vilanova conserva un carrer de la Llibertat.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Per exemple.
Veus, un altre exemple...
Sí, sí, d'aquests valors intangibles que serveixen denominar carrers.
Per exemple, el carrer de l'Estalvi.
Sí, senyor.
El carrer de l'Estalvi, un altre ben abstracte.
Sí, sí.
Però clar,
ja està. Ah, no ficarem el carrer de la crisi. D'allò, que deixem un carrer de l'Estalvi.
És tan antic el carrer de l'Estalvi, ja...
Això mateix,
que ho dèiem. No em sembla decent canviar-lo i dir, posem un senyor per molt que s'ho mereixi.
D'acord. No és el cas de la plaça d'Espanya, repetim.
No, la plaça d'Espanya... A més, hi ha un carrer d'Espanya, romansos, per al costat, perquè hi ha d'haver plaça i carrer. Tant fervor espanyolista potser no cal tant.
Deixem el debat aquí.
Deixem-ho.
En el fervor espanyolista
abans que ens emboliquem
i en el carrer i la plaça d'Espanya. Tot plegat venia perquè ens vam quedar... On ens vam quedar?
Ui, ja fa no sé quant temps perquè sempre...
Sempre ens quedem en algun lloc i obrim...
Xerrem.
Sí, és veritat, això, és veritat.
Vull dir, estàvem parlant de barris que s'han anat creant al llarg de la història a Sitges i urbanitzacions encara no hi hem arribat. Bé, bueno, sí, la del Vinyet i de Terramar. Però n'hi haurem més. Hi haurà Vallpineda, hi haurà... la Llevantina, hi haurà el Quinmar, no? I per ara encara no arribem a l'època de les urbanitzacions, que tot sap són els anys 60 i 70, i tenim barris petitets.
D'acord.
Encara no. Concretament, per concretar una mica, l'any 1928, per tant fa molt de temps, es va crear el barri del Fundac, que és un barri que no té un nom... que no s'aclareix ningú. El Fundac, algú sap què és el Fundac?
D'entrada és el Fundac,
sí.
No el Fundat.
No, Fundat no. Així jo he vist...
Perquè somriuen, però sí que sé que va per aquí, això. El Fundac.
He vist documents de l'època en què es va crear el Fundac i claríssimament s'escriu amb C. I més concretament amb CH. Fundac, Fundatx.
D'acord.
Fundac.
Com el carrer d'en Bosch.
Sí, exacte. I aleshores, doncs, el Fundac era una casa amb els terrenys al voltant, que hi havia un jardí, hi havia també una bassa molt gran per regar, perquè eren terres de conreu, que hi havia entre la Creu de Ribes i la Bòbila, el tros de carretera a la part de sobre, el pendent de la muntanya, que des d'allà es veia, tenia una vista magnífica sobre Sitges, a la llunyania, i fins i tot s'han pintat molts quadres
de l'època luminista,
des de la terrassa.
Sí, sí. Ens estem referint de la carretera en amunt,
a sobre.
És a dir, de la Creu de Ribes a la Bòbila, però en la part de la carretera amunt.
Sí, sí.
D'acord.
Per tant, era això, no? Que actualment aquesta d'això s'ha desaparegut. Bueno, s'han fet xalets i coses d'aquestes com d'això, no? I aleshores, a sota d'aquest Fundac, a la part de baix de la carretera, sota la carretera, l'any 28 es van construir unes quantes cases. I aleshores el nom ha variat molt. Barri sota Fundac, barri baix Fundac, en fi.
És que hem sentit a dir molt el baix Fundac.
El baix Fundac, clar. Més lògic seria sota el Fundac, perquè no és el Fundac baix.
D'acord.
Sinó que...
És a dir, allò no era el Fundac.
No.
El Fundac era la part de dalt de la carretera i no la part de baix de la carretera.
Sí.
D'acord.
I aleshores, aquelles terres eren, o les va comprar el senyor Ramon Figueres, perquè ens entenguem, el senyor Ramon Figueres era el que tenia la Bòbila que hi havia en el barri de la Bòbila.
Entesos.
Pues suposo que hauria comprat una grossa extensió de terra al barri de la Bòbila, una part de la Madriguera i també el baix fundac o sota el fundac.
No t'hem preguntat encara, un fundac què és?
Ah, ui...
Perquè una bòbila sí que tothom ja més sí, o menys sí, és, sí. És un terme conegut
però si vols un dia en podem parlar sí. El que passa és que és un problema que no he aclarit. El nom de fundac el va posar el senyor que va fer el fundac, que em sembla que era Ramon Burgades, un senyor. Sí. Aquest senyor havia estat a Cuba i havia estat a Estats Units i la llegenda, la tradició que corre és que li va posar el nom d'una finca que havia tingut o a Cuba o als Estats Units. Jo m'he estat mirant possibles noms d'aquests i no
hi has trobat l'entrellat.
De Cuba no d'això. Als Estats Units hi ha alguna paraula, i per això dic que en podem parlar un altre dia, sí, perquè en aquest moment sí. No ho tinc...
Però és a dir, un fundac no té un significat...
No. S'ha volgut donar una interpretació, diguem-ne, etimològica a partir del català.
Perquè si anem a un diccionari no trobarem fundac.
Diria que no. Potser sí pel que et diré ara, però diria que no hi és. Diria que no hi és. A veure, els moros... Els àrabs...
Anem enrere, doncs.
Els àrabs tenien hostals. Quan algú anava de viatge, era passava la nit en un lloc que normalment no era res més que un tancat.
Sí.
On deixaven els camells, els burros, els ases i dormien a l'aire lliure. Aguantar. Com a màxim hi havia un petit cobert per si un cas plovia, que en els països àrabs no plou gaire.
Arribarem a parar a la fonda o no?
Com?
Arribarem a parar a una fonda?
Sí,
sí. D'acord, però comencem per aquí. És a dir, els àrabs tenien llocs on, com a mínim, poder sojornar una mica, descansar, deixar els animals...
Exacte,
i poder continuar.
I l'endemà tornar a prendre viatge. Sí. I aquests mena de llocs per dormir se'n deien al fundac, al és l'article àrab, al fundac, o també la llengua àrab, les vocals varien molt, són molt poc estables. També se'n deia al fondac, no? Aleshores, ja fa anys, a l'Eco va sortir una explicació, bueno, algú va trobar això del fondac, sí. El fundac, i va dir, home, és que això deu ser això, no? Però clar, vull dir, l'explicació primer no té cap lògica, perquè suposaria la presència o la persistència d'un nom àrab fins al segle XIX, que és quan es va crear el fundac, persistència d'un bon àrab que, en primer lloc, ja és difícil que duri, i en segon lloc encara és més difícil perquè la presència àrab a Sitges és pràcticament nul·la. Jo diria que els moros aquí a Sitges no hi van ser mai. Vull dir, a l'època del Penedès moro, diguem-ne, tota la presència mora era al llarg de l'antiga Via Augusta, que per dir-ho de manera aproximada, no molt poc exacta, però aproximada, és l'actual carretera que va de Martorell fins a Tarragona, que passa per Vilafranca, pel Vendrell, aquesta carretera. Això era aproximadament la Via Augusta.
La carretera de l'Arc de Berà?
Sí, exacte.
I de la Torre dels Escipions?
Sí, sí. Es diu quan la gent diu per on era la Via Augusta, tothom diu el Penedès, no ho sé, i no ho sabem. Però hi ha dos punts claríssims que sí que ho són. El pont del Diable Martorell,
sí.
amb l'art romà,
sí.
i l'art de Berà.
Entesos.
Les dues puntes són claríssimes.
Entesos.
El tros pel mig, no.
D'acord.
De manera que...
Però quan... on hi ha l'Arc de Berà, allà hi havia la Via Augusta.
Sí, sí, sí. Això
i on hi ha el pont del Diable Martorell, allà hi havia la Via Augusta.
Això és completament segur.
Entesos.
Ara, entre mig, si anava recte, si anava finesses, d'això ja és molt complicat.
D'acord.
I aleshores, els àrabs, quan van invadir Catalunya, van arribar fins a França i després, al cap de només de 40 o 50 anys, van haver de córrer al revés, en direcció contrària, fugint dels francesos, dels carolingis, van anar baixant, van passar al Llobregat i es van parar al Llobregat. I la frontera, aproximadament durant molts anys, segles 9 i 10, va estar al Llobregat. I tot aquest temps que el Penedès del Llobregat per baix va ser àrab, els àrabs estaven per la carretera, perquè a més els àrabs es té la idea d'una invasió, no? Que direm com els visigots, que van venir tribus senceres i d'això i van omplir el país. No, els àrabs eren quatre gats que van dominar, van amb pactes i per la força van dominar els que habitaven el país i es van constituir en classe dominadora. I els altres obeïen perquè, mira, no tenien ganes de baralla o esperaven que vinguessin els cristians a rescatar-los, no? Aleshores eren quatre gats. Aquests quatre gats, si n'hi havia un aquí, un allà, no, és que no podien ni viure, estaven concentrats a això. I per tant, a la costa jo diria que no n'hi va haver, i a Sitges no hi ha ni rastres, no hi ha rastres d'això. Per tant, ni perquè hi haguessin àrabs a Sitges, ni perquè molt menys un nom àrab durés
fins al segle XIX,
no té cap lògica que el Fundac fos un alfòndec o alfondac, fos un d'això. Ara, tornant a el que deies tu, de la paraula fundac ve la paraula fonda.
Això sí.
Això sí, és cert. Les fondes actualment cristianes són
hereves.
Ve de la paraula fundac, que era d'això, no? I aleshores, doncs, jo he estat intentant aclarir-ho i ara no ho recordo, deia abans, però he trobat algun nom anglès que possiblement pot tenir alguna relació per confirmar això de que el nom de Fundac era el nom d'una finca que va tenir als Estats Units el senyor Borrades.
Perquè fins on es pot saber, hi ha altres llocs d'Espanya on es pugui trobar allò, el Fundac.
No m'estranyaria.
No sé si Andalusia o de...
Home, no m'estranyaria perquè el Penedès, els moros hi van estar 300 anys, però a Lleida, a Tarragona, a València, a La Manxa, a Andalusia, hi van estar 500. De manera que en aquests llocs...
D'acord.
És claríssima, hi ha una línia a Catalunya que es diu la Catalunya Vella, que comença més o menys al Penedès i va parar cap allà al Pallars, és una línia diagonal, no va horitzontal per al mapa de Catalunya, sinó des del Penedès fins al nord de Lleida. El nord d'aquesta línia es diu Catalunya Vella, es considera Catalunya Vella, i el sud d'aquesta línia, que és Lleida i Tarragona, és Catalunya Nova. A la Catalunya Vella els noms àrabs són raríssims.
I en canvi a la Catalunya Nova?
A la Catalunya Nova n'hi ha moltíssims, perquè clar, van durar molt de temps fins a Ramon Berenguer IV.
D'acord. O sigui que aquí hi ha més d'una balda per explicar de la història de l'alfondac de Sitges.
Sí, ja.
És a dir, en àrab un alfondac és el que és.
És el que és, però clar, torno a dir
que... I aquí Sitges podria ser el que és, si no fos, perquè no s'hi troba l'explicació del fet que hagi persistit un nom o un mot àrab al segle XIX encara.
Exacte, no té lògica. I per altra banda, hi ha això que et dic, que la tradició...
A no ser que el propietari li fes gràcia, tingués...
Sí, però...
Però esclar, és molt suposat,
no? La tradició diu, sembla que és que... era el nom d'una finca que va tenir Amèrica,
el senyor
Borrades.
Tot això per explicar el Fundac, que és, com ens deia l'Ignasi...
El nom de la finca,
el
que hi ha sobre la carretera.
D'acord. Per tant, ara et preguntem, en el cas que ens ocupa, és el Fundac.
Sí, Fundac.
El Fundac.
Sí.
Perquè en àrab, com s'escriuria?
Això...
El Fundac...
Jo vaig estudiar, em fa vergonya dir-ho, vaig estudiar i vaig aprovar 2 anys d'àrab i no recordo ni una sola lletra.
D'acord, no em facis cas perquè nosaltres també provàvem el llatí i la feina és nostra. O sigui que no passa res. Però bé, en el cas de Sitges és el Fundac.
Sí, sí. I finalment, amb aquesta última restitució de la grafia correcta dels noms que va fer l'Ajuntament fa un any o dos, no recordo, que va aprovar el nomenclàtor sitgetà, consta com a Fundac, amb C.
Amb C sol,
No, no amb T. El que no recordo...
Havia constat amb T en algun moment?
Sí, sí.
Sí, és a dir...
Sí, variava, segons el funcionari de l'Ajuntament, que havia sentit la paraula, posava una cosa, posava l'altra.
D'acord, però que quedi clar, és Fundac amb C final.
I em sembla que ara, no estic segur, és sota el Fundac, el nomenclàtor.
No és baix Fundac.
Sembla.
Si no, sota el Fundac. D'acord.
aquesta urbanització, bueno, no arriba a urbanització, aquest petit barri, és un barri petitíssim, que només té un carrer, i ja està, poca cosa més es pot dir.
Uh-huh. Un carrer pel qual segurament molts sitgetans no hi han passat mai.
Suposo que no. Jo almenys no.
Segur que per davant hi hem passat tots.
Carretera amunt,
carretera amunt, carretera avall, carretera amunt, carretera avall.
Però com vulguis,
a dins, no. El fet d'entrar-hi a dins, sí, sí. No. Allò és el sota fundac.
Sí. Bueno, llavors, passem a una altra cosa, aquesta ja més important, que és l'urbanització d'Aiguadols. L'urbanització d'Aiguadols.
Que no l'Aiguadols.
No.
O sí?
No. Dic, de fet, clar, no sé per què se li va posar. No sé per què se li va posar, perquè Aiguadols és la cala...
Ah, sí? El cartell que hi ha davant de l'hotel posa l'Aiguadols?
Bueno, potser posen el que vulguin, però vaja, l'Aiguadols és la cala que hi ha més enllà. En un cantó hi ha els Balmins. Llavors hi ha aquell puig, que és l'urbanització d'Aiguadols.
Sí.
I a l'altre cantó hi ha una cala, que és la cala d'Aiguadols.
Sí, però en diem Aiguadols o en diem l'Aiguadols?
Ah, i és que jo em pensava...
No. Sí, per això.
Pues depèn de com facis la frase, vull dir, depèn del que vulguis dir. Si et refereixes...
És a dir, no podem dir a l'Aiguadols fan futbol, no, eh? Aiguadols fan futbol. Ai, crampes.
Sí que
ara que és dimarts de Carnaval i ara mira aquí quin embut que hem ficat aquí.
Sí, per això, clar, no és qüestió de toponímia, això és qüestió de gramàtica, en aquest moment.
T'ho poso fàcil.
Posar l'article...
T'ho poso fàcil amb un exemple, diguem-ne, molt, molt recent dels darrers anys. S'acostuma a dir, en el cas de Sitges, el camp municipal d'Aiguadols.
Sí.
I en altres ocasions, per la comarca, es diu el camp municipal de l'Aiguadols. Valen les dues coses?
A veure, a mi em semblaria millor dir el camp municipal d'Aiguadols, eh? És a dir, el camp municipal que està a Aiguadols, eh? En canvi, el terreny, tota la cala d'allò, allò és l'Aiguadols. L'Aiguadols, jo ho diria així. Ara, si em preguntes per quines raons gramaticals...
No, si...
I per què no d'altra manera? Per quines raons? No ho sabria dir. Vull dir, a mi em surt així, però no...
D'acord. En qualsevol cas, es podria dir de les dues maneres, sense que passi res, eh?
Si vols un consell, com que és una cosa que és dubtosa...
Sí.
Anava a dir en llatí.
Home.
Diu, indubis...
Per l'amor de Déu.
Libertas. Traduït al llenguatge pla. En les coses dubtoses, llibertat. Indubis libertas. Per tant,
o sigui, digueu com vulgueu.
Sí.
Com vulgueu, dins d'uns marges.
Si algun dia aclareixo que necessàriament ha de ser d'una manera
o d'una altra,
t'ho comunicaré.
D'acord. Però val d'Aiguadols o l'Aiguadols? O Aiguadols sí. I l'Aiguadols?
Jo faria el sistema que t'he dit, però no sé
per què.
Per tant, fes el que vulguis.
Entesos. De tota manera, estàvem a l'inici, que és el que apuntarem avui, a l'inici de l'urbanització
d'Aiguadols. Torno a dir que no sé per què se'n diu així. Bueno, potser és possible, a veure, jo tinc una intuïció que no sé si és gaire segura.
Amb les urbanitzacions també és complicat.
Hi havia un obsès per conservar el nom d'Aiguadols, que era en Carbonell Gené. Carbonell Gené li vaig sentir dir no sé quantes vegades, sort que hem pogut salvar aquesta paraula, la paraula Aiguadols, perquè s'estava perdent, no sé què. No m'estranyaria que quan es va fer l'urbanització, en Carbonell Gené intervingués o consellers posar urbanització d'Aiguadols. Quan en realitat l'urbanització d'Aiguadols és la que posteriorment, molts anys després, s'ha fet al costat, són aquelles cases tan altes que hi ha entre la cala d'Aiguadols i la via. Que també té algun nom d'Aiguadols, no recordo exactament.
Sí, sí, sí.
Bueno, en realitat, l'urbanització Aiguadols estava sobre una muntanyeta.
No, la Marina no. Vol dir les cases, vols dir les cases d'apartaments que hi ha des del cementiri fins a...
No. La Marina d'Aiguadols.
La Marina?
Sí.
D'acord. És a dir, la Marina seria...
És que hi ha tres coses que se'n diuen al Gadol.
L'urbanització
d'Aiguadols.
Hi ha la Marina d'Aiguadols.
I després on hi ha els Mossos d'Esquadra, que també en diuen alguna cosa d'Aiguadols.
On hi ha els Mossos també en diuen alguna cosa d'Aiguadols.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, home, sí, a veure. Hi ha Els plans d'Aiguadols.
Ara, ara.
Els plans d'Aiguadols, la Marina d'Aiguadols i Aiguadols i el Port d'Aiguadols.
Sí, vull dir...
Ui.
Sí, sí.
Això era les forques, diu, els plans d'Aiguadols. Sí? Eren les forques, els plans d'Aiguadols?
Sí.
Com hem pogut embolicar-ho tot tant avui? Ah, perquè es diu que sí, és que havien penjat gent allà.
Que sí, té raó.
Sí, sí.
Tu vas derivant, fas preguntes.
No, d'acord, ho sento, ho sento, deixem anar coses i ja està.
Ens perdem.
D'acord, o sigui...
Jo el que volia dir...
Perdó, els plans d'Aiguadols està on eren les forques.
Sí.
D'acord. Allà es penjava gent.
Sí.
Qui vingui a comprar un apartament segurament no cal que ho sàpiga, però allà s'hi penjava gent.
I quan anava a dir que no sé per què s'han dit urbanització d'Aiguadols, anava a dir perquè el lloc on està l'urbanització d'Aiguadols se'n deia Puig de les Forques, que no és el mateix que les Forques. Les Forques estan una mica més amunt, on hi ha,
on hi ha els plans d'Aiguadols.
Plans d'Aiguadols, i entre les Forques i el mar hi havia una muntanyeta.
Uh-huh.
I aquesta muntanyeta és
era
el Puig
de les Forques.
De les Forques,
Era i és el Puig de les Forques?
Sí, però el nom s'ha perdut.
D'acord.
La gent em diu urbanització d'Aiguadols i la gent ha oblidat.
Entesos.
Suposo que la gent els que escolten ja saben que això de les Forques ve de un senyal de domini del senyor de cada poble, que a l'entrada del poble hi posava unes forques. Unes forques, en castellà correspondria a orca, a les orques, però no, normalment pensem que les forques, les orques, són una mena de set, un set, una
sí.
mena de set, i la punta hi penjava, de número set, vull dir,
sí, sí, sí.
I de la punta hi penjava. Normalment les forques que eren dos pals i a sobre un pal horitzontal.
D'acord.
Les forques que hi havia eren aquestes, no? I a Sitges hi havia forques a l'entrada pel cantó de Barcelona, que era el Puig, era a les Forques,
uh-huh.
i hi havia una altra entrada, una altra a l'entrada pel cantó de Vilanova, que era el Mas Pasqualí. El Mas Pasqualí, al límit amb Ribes.
Sí.
Hi havia també unes altres forques.
D'acord, és a dir, teníem forques a l'entrada i a la sortida.
Sí, perquè es notés que...
Sí que feien maleses.
Que si algú feia el dolent,
el penjarien
allà.
D'acord.
En el mapa de Nicolau de Credença del Camí de les Costes, al començament del Camí de les Costes, tocant allà a Castelldefels, allà al peu de les Costes, on ara hi ha aquella rodona,
sí.
aquella rodona que empalma dues carreteres,
sí.
doncs... hi havia unes forques i en el mapa, perquè es vegi que eren forques que funcionaven, hi ha dibuixat penjats de les forques un braç, un cap i unes cames, un bandoler que es deia Febreró, consta el nom i tot,
sí.
Febreró, que l'havien desmembrat, tallat a trossos, i havien penjat els trossos d'individu a la forca del començament del Camí de les Costes, perquè no hi haguessin altres bandolers que es dediquessin a robar els pobres caminants que travessaven pel camí.
Entesos, que veiessin les conseqüències de les seves males accions.
Exacte.
O sigui que si vostès van per la carrera de les Costes a l'alçada de Montgavina, per dir-ho així,
sí.
on han fet aquesta rotonda nova,
sí.
passat al Molino,
sí.
Doncs allà es penjaven els malfactors.
Sí. Una mica més avall.
Una mica més avall, és igual.
És a dir, la urbanització aquesta és sobre el torrent.
Ah, exactament.
Al sud del torrent.
Entesos. 11:47 minuts. D'aquí un mes seguirem, que déu-m'hi-do com hem acabat avui.
Bueno, avui encara hem parlat d'un petit trosset d'urbanització.
És veritat, això, que encara res hem
apuntat.
Hem apuntat només. Però és veritat, plans d'Aiguadols...
Sí.
Port d'Aiguadols, Aiguadols i la Marina d'Aiguadols. Tot això forma part...
I el dia que ve, si ve bé, parlarem de què vol dir Aiguadols, perquè dius Aiguadols i no Aiguadolça.
Cert?
Clar.
Doncs pot ser un bon tema per d'aquí un mes. Ignasi, gràcies. Tornem de seguida.